Quan era xiqueta anava a costura a prendre de lletra. Duia un cisteller amb quatre pometes i avellaneta. Aprendre de lletra. Dorm, nino, dorm, nino, i una gronxadeta pel nen petitó. Dorm, nino, dorm, nino.
Mare, quina meravella de cançó ens porta, com sempre, el nostre company Santi Cortés. Bon dia, Santi.
Bon dia.
Bé, de què ens vas a parlar avui? Perquè aquesta cançó ha sigut meravellosa, eh?
Mira, és que venint cap ací m'he passat jo per unes quantes mercerías.
Ah.
Que ací al poble n'hi ha moltíssimes i de molt conegudes, i algunes he vist jo cues i tot, ara que ve el Nadal.
Uh-huh.
Perquè la costura té tota una tradició centenària, no sé si mil·lenària, abans de fundar el poble ací a la ciutat. I per això jo crec que la cançó ideal era esta, de la Mare de Déu, uh-huh, que evoca el 21 de novembre, que és la presentació de la Mare de Déu, i que és una Nadala i una cançó de bressol al mateix temps.
Sí, sí, totalment.
La Mare de Déu, quan era xiqueta, anava a costura a aprendre de lletres. I és una cançó preciosa, no? Però és que moltes dones, com tots vosaltres sabreu, anar a escola li diuen anar a costura.
Totalment. O sigui, jo he arribat a fer costura encara al meu col·legi, punt de creu.
És que això és tota una institució,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Les monges i
sí,
totes aquestes coses que tenen la seva cara A i cara B, però jo crec que sobretot ens porten records entranyables.
Mm.
Té una arrel, no? I l'arrel és el que s'anomena la llei Moyano, d'un liberal, de l'any 1857, que és una llei que va establir, vaig a citar-te literalment,
mal,
en les ensenyances elemental i superior de les niñas se omitirán los estudios de agricultura, industria y comercio, geometría, dibujo lineal, agrimensura, física, historia natural, reemplazándose con labores propias del sexo, elementos de dibujo aplicado a las mismas labores y ligeras nociones de higiene doméstica.
Qué horrorós, clar, qué horrible, és que me salia, me eixia així, no, directament.
Sí, sí, sí.
Molt lleig, no? Però i fixa't que per a mi és un dels records més entranyables que tinc en l'escola, de totes aquestes llavors que fèiem tant nosaltres com els xics que anaven a la meva classe.
Jo vaig dir-te que n'hi ha una cara A i una cara B en tot això. És veritat que aquesta llei, directa o indirectament, va estar vigent pràcticament fins a la transició, perquè aquesta expressió d'anar a costura, jo crec que a principis dels anys 80 encara s'utilitzava. Però, i vaig utilitzar una expressió, també al mateix temps pense que moltes vegades els xics i les xiques haurien també d'aprendre per a no estar, per a que ningú els alçara la camisa i comença amb les expressions aquestes tèxtils, perquè això és un debat en educació. A veure, cuinar, cosir, canviar els bolquers, cuidar els xiquets, la llar, això, planxar, rentar la roba, això que avui en dia és una tasca que fem tots, independentment que siguem xics o xiques, és important i no és important
a la mateixa hora, no?
Els idiomes, sí, sí. Què és més important? Què fas tu cada dia? Cuinar o parlar idiomes, no? I a l'escola, sí, perquè és part, no? És a dir, interpretar una factura. Doncs molts xiquets moltes vegades no saben interpretar una factura. Però fixa't, l'altre dia, i em perdones que parli una miqueta d'això de la premsa del cor, no sé si vas sentir això de Jesulín i la campana.
Home,
que van a tindre un fill.
Que no ho vaig escoltar, o sigui, la gent no em coneix, però va ser del meu bon dia a Susana.
Doncs me vaig indignar un poc, li vaig comentar a la meva dona, perquè la dona de Jesulín, la campanario, va dir que el que el seu home no anava a fer mai era canviar bolquers.
Ai, això no està ben bé.
I a mi personalment me cauria la cara de vergonya. Canviar bolquers és important en esta vida també.
Escolta, com estàvem... això és ja com si fos una merceria de veres, que has vingut a comprar-me el que siga i hem acabat parlant de Jesulín i la campanario, eh?
No,
com,
però...
Dos,
Ja te vas dir l'altre dia que n'hi ha bolquers de tela, eh?
Sí, sí,
per tant,
sí.
Això té relació.
Té relació, no? Totalment.
Sí. Les màquines de cosir, jo no sé si en casa ta abuela n'hi havia alguna.
Jo és que tinc la imatge de la meva iaia sempre cosint en aquesta màquina, que ara, pues, des que ha faltat, està en la meva casa, perquè és com un tresor, no? És la imatge que tots hem tingut, no?
Jo crec que aquest tresor es revaloritzarà encara més.
Perdó, hi ha museus de màquines de cosir,
hi ha museus,
eh?
Sí, sí. Mm. I jo propose, és una cosa que crec que estaria bé, és que en les màquines de cosir, que així al poble n'hi ha moltes i de molt bones encara, que es guarden en les cases, més que un museu, que traguem a la llum totes les històries que n'hi ha, que s'han generat al voltant de les hores que han passat les nostres iaies al costat d'una màquina de cosir pedalant, perquè no totes funcionaven en llum.
I al costat estava la canastilla, no?
Canastilla.
Que amb ese coixinet ple d'agulletes, no? En la que jo jugava, i un ou, un mitjanament d'ou...
L'ou de xarxir,
seria.
L'ou de zurcir, en castellà.
Exacte, sí. Que és el que es ficava dins dels calcetins per com has dit tu?
Ou de xarxir.
De xarxir, correcte.
I ahí ficaves totes les agulletes. A mi m'agradava de menut jugar
sí,
amb l'ou i li llevava les agulles. Després la meva iaia les buscava i em deia on les has ficat. I jo les anava clavant per diverses zones del sofà,
clar,
de la casa.
I el costurer després va passar a ser aquestes caixes de galetes.
Sí.
Les emblemàtiques caixes de galetes, no sé com va acabar així, però tot el món té ahí el costurer.
Que eren de llauna i ficaven
sí,
ahí,
sí,
perquè reciclaven molt, les nostres iaies. Eren mestres en això. Màquina de cosir. Bé, es diu que fins a 1846, que va ser un home que es deia Elias Howe, inventor de Massachusetts, a Nova York, va patentar la primera màquina de cosir. Fixem-nos que la revolució industrial va començar la segona meitat del segle XVIII, però aquesta revolució industrial després va arribar a la vida domèstica. S'havien desenvolupat ja algunes màquines, però estaven més enfocades a la producció de tèxtil en fàbriques, no? L'agulla doble de doble punta, que va patentar Piesenthal. I pensant en les nostres iaies, jo crec que n'hi ha una marca que hem d'esmentar així, que és la Singer. No sé si és Singer la que tenia la teua iaia o era d'alguna altra marca.
Jo crec que és aquesta,
però
no ho sé. No t'ho sé corroborar.
Bé, el fundador o el que va impulsar aquestes màquines era un home que es deia Isaac Merritt Singer. Va ser qui va introduir en el 1851 la primera màquina de cosir domèstica basant-se en el concepte de l'home que havia esmentat abans. En la dècada dels 1850 al 1860 hi va haver una batalla de qui tenia la patent. Total, que al final més o menys se la queda Singer, o es queda a part d'ella, expira esta patent i Singer desenvolupa una màquina de cosir contínua. I ahí funda la que s'anomena Singer Sewing Machine Company, la companyia de màquines de cosir Singer. Això permet un creixement considerable de la indústria, de la indumentària, del calçat,
clar, de tot.
I les màquines cada vegada eren més especialitzades. Si mireu antiguitats, hi havia algunes Singer que tenien una peça que era per a les sabates o per a altres coses, no només per a
molt
les sabates.
Molt específiques, no?
Molt específiques. Que estaven ja dissenyades per a, per a doncs, el que fora, no? Com, com és el món de les sabates.
Sí, però és veritat que diguem que Singer ha sigut com la més emblemàtica, no? La que ha passat més com a la història, no? Que, sí. I qui era aquest senyor? Com si li ocorris aquesta màquina de cosir?
Este home que va néixer al 1811 i va viure fins al 1875, va ser el fundador de, com he dit, la companyia de màquines de cosir Singer. Va, diguem-ne, unir diverses idees d'altres inventors i jo crec que una de les seves genialitats és l'adaptació a la vida domèstica i una cosa que no sé si la teua iaia ho faria però a mi m'ho va contar la meua que era que les seues màquines es podien anar pagant a poc a terminis.
Ah, això no ho sabia.
Singer era un home curiós, va néixer com a Reisinger perquè bé, n'hi havia una gran quantitat d'emigrants alemanys als Estats Units per raons històriques i aleshores doncs, el que feien de vegades era adaptar-se el nom, per això simplificat Singer, no? Però en origen Reisinger. Li agradava el teatre, ell va formar part d'un grup teatral que es deia Merit Players i era, diuen que era un bon actor. Era un home lluitador, va tindre diverses feines com en una impremta a Fredericksburg i en tot això hi va guardant dinerets i els va invertint. Això és una miqueta el somni americà. 38 anys ja havia tingut dos esposes i 8 fills. Crec que vas llegir que va arribar a tindre 20 i que li agradaven molt les dones, era molt faldiller,
sí.
I diuen que l'estàtua de la llibertat es va inspirar en una de les dones de Singer.
Vaja, que curiós, eh?
Sí, és bastant curiós. És un home que bé, sobretot jo crec que passarà la història per patentar, per millorar la màquina de cosir que les nostres iaies utilitzaven, però Singer no era l'única.
No, clar, hi ha hagut altres marques no emblemàtiques, no?
L'Alfa, i a alguns els sonarà l'Alfa, doncs l'Alfa, esta era americana, l'Alfa era d'un grup industrial metal·lúrgic d'Euskadi, del País Basc, que estava en una ciutat que es deia Eibar.
Sí, clar.
I en principi, que està a Guipúscoa, en principi el que fabricaven eren armes.
Ui!
I té molta història aquesta fàbrica perquè si estudiem una miqueta la lluita obrera, la Unió de Treballadors, la Unió General, UGT, i la del mateix Partit Socialista Obrer Espanyol, que ara governa el nostre ajuntament, sí. Doncs té molta importància la seva història en aquesta fàbrica i la lluita dels treballadors per reconvertir-se, per adaptar-se, per moltíssimes coses, mai millor dit, socials. I doncs estos treballadors que en un primer moment el que fabricaven allí eren armes, revolvers concretament Smith Wesson de calibre 32 i 38. En un moment donat hi ha una crisi i com a capdavanters que eren es reconverteixen i comencen a dedicar-se a fabricar màquines de cosir.
Clar.
I moltes iaies nostres tindran Singer, però altres tindran l'Alfa. I fins als anys 80 encara produïen moltíssimes màquines de cosir que, com dic, alguna iaia de les nostres o de les persones que ens estiguen sentint encara tindrà una Alfa o una Singer en sa casa.
Ara anem a parlar un poquet de les parts d'una màquina de cosir i també del seu vocabulari, no? Perquè és com molt nostre.
És que jo una de les coses que em fascinaven de la meva iaia és que ella mateixa s'arreglava la màquina de cosir-se. Es veu que també hi havia tallers que anaven, però elles eren autèntiques mestres i sabien molt de com funcionava. Doncs mira, si mireu una Singer bàsica, doncs està el braç, està el volant, que solia estar en el dibuix que tenim així, està a la dreta, la llançadera, el llit, que era la part baixa de tota la base esta de ferro. Després, clar, baix estaven els pedals.
Els pedals.
N'hi havia la corda esta que anava dels pedals al volant, que això de vegades sé que es trencava i elles ho canviaven. Normalment elles mateixes sabien ficar-lo. L'alçador de la barra de premsateles, la tensió, el premsateles, la barra de l'agulla, el subjectador de l'agulla, el caragol de mà del premsateles. Bé, ahir n'hi havia tot un vocabulari que també es fa pensar en que arran de la importància que tenia la costura I fixa que últimament estem parlant de persones que de vegades en la història s'obliden, no? Havien parlat dels gitanos, havien parlat dels romanesos i de les dones, doncs, què vas a dir-te? Del món femení, doncs contínuament molts historiadors, malauradament, s'obliden, però això és cultura popular, tant cultura popular és que ha quedat en expressions. La primera que hicia la cançó en esta Nadala, ara que estem a prop de, del Nadal, era anar a costura, no?
És que sí, això, jo crec que ha anat tot el món a costura. És que jo, per exemple, tinc ajuars de la meva tia, no? Dels típics bordats, no? Diguem, als... després mantells que anaven per a Nadal i coses així, no? Les servilletes, no?
Però
sé si
en,
tu tens.
En el sentit també d'anar a escola.
Clar, sí,
jo
sí.
Quan venia a acabar així, em comentava una companya que sa mare havia anat a escola a costura i que les monges, a les persones que veien una miqueta amb més capacitat, els donaven l'oportunitat de fer com unes hores d'aprenentatge extra i aleshores els donaven un certificat de costura i confecció que evidentment els valia molt per al futur, perquè moltes dones el que es traien gràcies a aquestes màquines i a l'art de cosir, doncs era un extra per a l'economia familiar.
Sí, sí,
jo,
sí.
La meva iaia era una d'elles, vull dir, segurament les iaies de moltes persones que ens estaran sentint.
Què més frases tenim?
Cosir i cantar tot és començar.
És que Isa és emblemàtica, és molt utilitzada també.
Cosir i cantar és una cosa quan és molt fàcil, no?
Sí.
Faldriquera oberta, reals que volen. I això és perquè la faldriquera és esta butxaca que, com les dones abans no portaven butxaques, es ficaven com una butxaca en una espècie de cinta per dins de la falda o de la camisa, i aleshores, si no tens en cura amb els diners, se'n van. Això és el que vol dir faldriquera oberta, reals que volen. Reals són els diners de l'època, no? Tindre llana al bescoll. El bescoll, que es diu d'algú que és fàcil d'enganyar.
Ui!
Tindre llana al bescoll. Traure-li a algú la llana del bescoll vol dir fer algú que s'espavili, és el contrari.
Clar.
Una molt graciosa, anar per llana i tornar esquilat, que és quan intentes enganyar i el que acabes és enganyar tu.
Clar, sí, totalment.
I esta m'encanta perquè dona peu a una altra explicació. Uns tenen la fama i altres carden la llana.
Sí, Isa, jo la utilitzo moltíssim,
Perquè, saps per què es diu cardar? Que per cert, en la llengua popular ja saps què vol dir copular, per dir-ho així més formal. Doncs precisament perquè la llana es cardava amb cards. Vull dir, se desenredaven les fibres utilitzant aquesta planta, el card.
Sí,
d'ahir ve també la paraula cardanera, que és per als pardalets, perquè mengen les llavors.
Sí.
Tindre mala peça al teler. Doncs tindre mala peça o ser un mala peça és una mala persona.
Totalment.
També hi ha l'expressió ser un peça.
Sí,
ser un peça, que jo crec que a Vila-real l'utilitzem molt, és que és una persona que és de cuidado, no? Posar fil a l'agulla, començar les coses. Quan tens una cosa penjant un fil, és que està en perill. És
a
que
la voreta.
No és... Exacte. O que perilla, no? Que pots quedar-te sense ella, coses així. Una altra que jo utilitzo molt és explicar una cosa fil per randa, que és amb molt de detall. La randa, segons el diccionari normatiu valencià, és un teixit de gran lleugeresa ornamentat amb flors o figures que es fa en boixets, agulles o ganxets. I de tot això, l'Ajuntament de Vila-real doncs, ha organitzat moltes trobades,
no?
Llibres.
Sí, sí.
Abans teníem així a la regidora Rosario, que crec que ella doncs, ha tingut molta relació, no?, en organitzar i impulsar aquestes coses. Una mantenida de randa, un davantal de randa. Una altra, ser un llepafils.
Això què significa?
Mira, hi ha una cosa que l'explicava la meva iaia, que dia que menjaven con les gallinetes. Això és ser un llepafils. Anar buscant ahí l'arròs, que de vegades és que trobaves, jo què sé, un bitxo i tot.
Sí.
Però perquè no paraves de buscar, no? Això, ser escrupulós en el menjar és ser un llepafils, perquè llep és el fill. Doncs també tenim anar de 21 botons. Que n'hi ha una altra expressió així al poble, que és anar molt mudat.
L'expressió anar molt mudat. No.
Suposo que la coneixeràs també, no?
Sí, i diguem, Santi, que jo crec que l'impacte social que va tindre tot això en les dones de Vila-real va ser moltíssim, no?
Sí, l'impacte, les mestresses de casa de classe mitjana, que hem parlat moltes vegades, fins i tot en l'ajuda d'una costurera contratada havien de dedicar dies de cada mes a esta tasca, la tasca de la costura. 14 hores per a fer una camisa de vestir d'home, un vestit consumia mínim 10 hores, uns pantalons d'estius també moltíssimes hores. Imagina't que la gent doncs, utilitzava bàsicament dues mudes de roba, una la rentava i l'altra se la ficava. I què fan les màquines de cosir? Doncs redueixen el temps. La camisa passa a tardar només una hora i poc. Havíem dit que una camisa doncs, podia passar 14 hores.
Sí.
Doncs una de les coses que socialment aconsegueixen les màquines de cosir és reduir les hores. No? També les màquines de cosir industrials doncs, alliberen gran part les mestresses de casa perquè no han de passar tantes hores teixint. Aleshores també provoca una altra cosa que és que augmenta la desocupació, però immediatament que augmenta la desocupació torna a augmentar perquè les màquines de cosir domèstiques, que de vegades les classes populars pagaven a poc, doncs també fan que aquesta demanda de roba que havia pujat perquè els materials doncs, eren més accessibles precisament gràcies a la industrialització, això que anomenem ara customització, personalització, sí. Doncs prenia importància. I les nostres iaies, doncs, gràcies a aquestes màquines, doncs, a banda de guanyar-se un extra per a la família, doncs, podien també personalitzar i podien fer certes tasques que abans els costaven moltes hores amb molta més facilitat. Així que jo crec que avui en dia, no, quan pensem en les nostres iaies, hem de pensar en el valor que tenia tot allò. Jo penso moltes vegades, quan era menut, la meva iaia que em feia un jersei, em feia una bufandeta, em feia uns peucs, uns calcetins. Sí. I ara que han passat tants anys, ara li dono el valor que jo tenia, de les hores, el carinyo. I això no ho té un calcetí que el compres en un gran magatzem.
Totalment.
El calcetí de la teua iaia no té ese valor. El jersei de la teua iaia no té ese valor. Aleshores, jo crec que parlant en este programa d'això, jo crec que d'alguna manera hem de tornar al valor de les nostres iaies, de les coses fetes personalitzades, pensant en la persona per a qui la fem. I és la part bona, no? I també en totes les hores que les nostres iaies hauran passat, com dia la cançó, con la Mare de Déu, quan era xiqueta que anava a costura, esta cançó popular preciosa, no? Les hores que hauran passat davant d'una Singer, d'una Alfa, de qualsevol altra màquina, pensant en les seues famílies, pedalant per a cosir, i jo crec que en aquests pedals està una miqueta l'impuls per a, una vegada més, fer que esta ciutat isquera endavant.
Pues m'has tornat, com sempre, a emocionar al final del nostre programa i me'n vaig a acomiadar de tu i si ficant en valor, perquè jo crec que un dels regals més emocionants que es poden fer pues, són els que hem rebut de les nostres iaies, que m'ho diguen a mi, els meus peucs que esperava durant tot l'any, no? Per a que ella ens ho donara. I així, pues, molts nets ho podem dir. Com sempre, Santi, un plaer tindre't com sempre amb nosaltres.
A vosaltres, gràcies.
Tu máquina de coser, la tula.